a ib3notícies.com.
Heu de saber que Fira B Arts Escèniques tindrà lloc de dia 2 a dia 5 d'octubre a Palma.
Fent-ho amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
Encetem la tercera i darrera hora del programa d'avui. Ho feim amb Amarga Cifra, que continuen nosaltres al control tècnic. I avui tenim aquí els Estudis Directe Ràdio la companyia de Llorenç Perelló, director de l'Institut d'Estudis Balèrics.
Teatro, lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulado, fue tu mejor actuación. Destrozar mi corazón, yo hoy que me lloras de vida.
L'Institut d'Estudis Balears ha presentat una nova edició de Fira B, el Mercat Professional de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears, que ha celebrat el desaniversari d'aquest esdeveniment que ja s'ha consolidat en el calendari cultural de les Illes. El programa d'Arts Escèniques es desenvoluparà del 2 al 5 d'octubre i enguany inclou 30 espectacles de gèneres diversos, com poden ser la dansa, el circ, el teatre, nou llenguatges, instal·lacions i cercaviles. I Suïssa i Itàlia són els dos països convidats a l'edició d'enguany. Una trobada cultural de primer ordre que volen comentar en profunditat amb el director de l'Institut d'Estudis Balears, el Llorenç Perelló.
En profunditat.
I és aquí, als Estudis Directe Ràdio, com dèiem, Llorenç, com anem? Benvingut.
Hola, com esteu? Molt bé.
Gràcies per venir, que sabem que estàveu molt ocupats, eh? Això de...
Efectivament, però això és un poc lo divertit, no? Poder tocar diferents flautes a diferents racons i estar entretengut tot el dia.
Exacte. I ara aquesta setmana toca Fira B, Fira B Arts Escèniques, de fet, comença ja, dijous.
Efectivament, començant dijous i acabant diumenge, i en Xisco ha comentat, amb una 30 espectacles, dels quals 21 són de les Illes Balears i 9 són de fora, i d'Illes Balears jo destacaria el fet de que hi ha presència de totes les illes, és a dir, espectacles de Menorca i també d'Eivissa, que a vegades és complicat poder també realitzar aquesta cobertura total de totes les illes.
I tant, i arribar sempre a tot, però sí que és vera que Fira B s'ha caracteritzat per una cosa també, és perquè doncs participen espectacles i companyies de totes les illes.
Efectivament, això és un poc l'il·lusió i un poc l'objectiu de la casa, de l'IABET, intentar que sempre hi hagi programació d'arreu de les illes, però a vegades és complicat, perquè en el final, sens dubte, també és una fira i, per tant, has d'intentar vendre i s'ha de fer la selecció en base a criteris tècnics de qualitat. I a vegades sí que és complicat perquè la producció artística de Menorca i Eivissa és molt més minsa, simplement per motiu de que som manco persones, i a vegades és complicat poder seleccionar també espectacles que els representin.
A la presentació d'aquesta Fira B, vareu dir, senyor director, que el vostre compromís era seguir fent de la Fira B un punt de trobada imprescindible al calendari cultural de les Illes Balears. I volia demanar-vos, en 10 anys de trajectòria, això ja s'ha aconseguit? O sigui, ja donau com el manco aquesta fita sòlida, que ja sou un referent per allò que fa la programació i, sobretot, a la projecció de la cultura illenca?
Bé, jo crec que, sens dubte, entre aquella gent que està més relacionada amb el sector cultural, Fira B és un referent i són unes dates concretes en les quals s'hi vol que la gent i hi participen de forma activa. Ara, una de les assignatures que aquests anys ens hem marcat una mica com a feina a fer és que també arribi en el públic del mig d'esquerrer, i pensem que també és important que aquests dies puguin gaudir tota la gent de Palma i, per extensió, de tota Mallorca, d'aquests espectacles d'arreu de les illes i també d'aquests intercanvis que tenim amb espais de fora. Ara bé, no hem de perdre de vista que l'objectiu principal de la fira, torna a repetir, és vendre, i per tant, l'objectiu principal és arribar a les programadors i programadores de tant de les Illes Balears com de fora que puguin comprar aquest producte fet a les Illes Balears.
De fet, també anau a banda de Fira B, que ara també ampliarem el contingut, també una de les vostres feines és anar a altres fires, per exemple, no fa massa vegades a Tàrrega, que també hi vas anar, Llorenç, a veure també com se pot vendre des d'allà el que se fa de Balears.
Efectivament, segona setmana del mes de setembre varen ser a Tàrrega i van anar tant la tècnica d'arts escèniques a l'Hisenda com us acompanya avui, com jo mateix vaig poder fer una sortida un dia, i durant aquests dies se varen poder mostrar diferents espectacles de les Illes Balears a dins de la programació de Tàrrega, però també varen tenir un dematí dedicat a les Illes Balears en el qual se va poder explicar una mica tot el gruix de circuits de festivals que se donen a terme a les Illes Balears dins el món de les arts escèniques, que no són pocs. És a dir, vàrem repassar un a un els diferents festivals que se fan a les Illes Balears d'arts escèniques, i cada un dels seus representants vàrem poder explicar una mica què feien, a què se dedicaven, des de quan existia, i sobretot convidar en aquests programadors de fora que poguessin gaudir de les seves activitats.
Albert, que té molt de festivals. Ara, Albert, ja arribant a l'Hisenda Ferrer, com estàs?
Hola, com va?
Benvinguda.
Gràcies.
Gràcies també per haver vengut. Ara parlàvem, supos que és indicatiu de la bona salut que tenen les arts escèniques aquí a les Illes, perquè cada seguit, cada mes o cada dos, parlant d'un festival.
Sí, la veritat és que sí, que fins i tot nosaltres, que mos dedicam a això, en Llorenç i jo, que estan tot el dia fent feina, és que se mos passa, i ara n'ha sortit un altre, i de circ, i de dansa, i de teresetes. Jo crec que n'hi ha pràcticament una vintena de fires i de festivals d'arts escèniques. També és vera que, clar, que els artistes cada vegada tenen més papers i més capells, i moltes vegades una manera, no, de mostrar-se a si mateixos, és a dir, de si tu te dediques a la màgia, crees un festival de màgia i així pots convidar artistes
sí,
similars, més especialitzats. Però jo crec que vivim un moment de salut tant en creació com en producció com en exhibició força bo.
Així és, i ho haurem de demostrar aquests dies a Fira-Bé. Com ho duis? Preparats?
Bé, ja ho veus, arribant tard, agafant un taxi enmig de la pluja, per tant, directe de l'oficina, molta de feina, però amb moltes ganes que comenci ja aquesta desena edició, que se diu ràpid. Jo crec que és tota una fita aconseguir que una fira pública, no, impulsada per una entitat com l'Institut d'Estudis Baleàrics, arribi a una desena edició i que només hàgim aturat per la pandèmia. I així tot l'any de pandèmia vàrem fer aquella espècie, no, de programa televisiu amb petites càpsules, vull dir que no hem aturat.
Clar, enguany dos països convidats, Itàlia i Suïssa. Sempre m'ha cridat molta atenció. De què depèn? Convidar Suïssa i no convidar Malta, per exemple.
Això en Llorenç ho explica, en Llorenç ho sap.
No, tot plegat. És a dir, al final també depèn una mica d'aquells ponts que has pogut estendre durant aquell any en curs. I ara més...
Des networking.
Efectivament. Exacte. A darrere no és que agafis un mapa, tiris un dart i a l'atzar...
Ara acaba de perdre tota sa màgia.
Clar.
Jo m'imaginava en el despatx del director de l'IAB un mapa gegant del món i un parell de darts i enguany toca anar cap allà.
I de no, al revés, en aquest cas el que feim és, per una banda, escoltant el sector, si tenen algun espai que sigui més estratègic per ells, perquè creuen que hi ha un mercat que hi pot ser darrere, i per altra banda, entre els diferents contactes que se fan tècnicament amb els tècnics del país o de la regió de referència. És a dir, crec que aquests acords també són molt importants, perquè llavors asseguren que algun grup en representació de la nostra comunitat autònoma pugui anar llavors al festival, o ja hagi anat, depenent de quan se fa el festival, en aquest festival, en aquesta fira que se fa a l'altre país. Per tant, és molt important que ells puguin venir aquí, que ells se puguin mostrar i se puguin projectar, perquè això ens permet que llavors, o ja ha anat o més endavant, les nostres companyies també puguin anar a aquests festivals amb els quals signem un acord de col·laboració, i sempre hi ha una reciprocitat, és a dir, tot allò que tu els dones aquí en els grups de la seva regió, del seu estat o del seu redol, llavors els grups de les Illes Balears que vagin allà ho rebran igualment.
I la comparativa és inevitable, és a dir, un espectacle a Suïssa hi ha molta diferència entre els nostres espectacles, la temàtica, la posada en escena.
Amem, jo crec que tenim també aquestes reciprocitats que parlava en Llorenç, també se fan amb fires, amb festivals amb els quals tinguis sintonia. Per exemple, Suïssa és una programadora que fa 4 anys va començar a venir Fira-Bé, i li interessen també aquest tipus d'espectacles més de nou llenguatge, és aquesta línia que estem tractant més els darrers anys a Fira B, i ella té un festival a Bellinzona, Suïssa, que se diu Zona B Territori, que territori perquè és la part italiana i és explorant de territoris, i diu, escoltes, que m'agrada molt aquest tipus de coses que feis a Balears, s'assembla molt en allò que feim nosaltres, i crec que tenim un nivell molt exportable i que allò que duim aquí també té un nivell similar. De fet, nosaltres enguany, bé, vàrem a ser l'any passat, Aurora Bausà va ser en el festival de Suïssa, Inés Sarmiento a Sibisenca també, enguany ha anat Odissees de la Mecànica, vull dir, fruit del Fira B de l'any passat, i amb Itàlia també enguany hem tingut Hermanas Pico Hueso, que han estat a Polis Festival, hi ha hagut una sèrie de taules rodones parlant una mica de la dramatúrgia de Balears, la dramatúrgia catalana. Són ponts que podem establir, com bé ha explicat en Llorenç, amb territoris que són afins a nosaltres, que ens poden entendre i que la creació que fan és més o menys del nostre nivell. Evidentment, també, si arribam a un nivell superior, fantàstic.
Això passa de relleu, sí, importància d'institucions, sí, com l'IEB per la projecció exterior,
clar,
de la nostra cultura. Clar, per exemple, l'idioma espanyol té l'Instituto Cervantes, que s'encarrega de fer traduccions, anar a fires i que sempre hi hagi qualsevol autor fent voltes pel món, no em porta a parlar de la cultura anglesa, que ja s'exporten ells tots sols arreu del món, però sí que cultures una mica més minoritàries com la nostra sí que necessita de la puixança d'una institució com la vostra, sí, per poder mostrar al món el talent que hi ha en aquestes illes, que suposo que Llorenç, president...
president.
Ho sabia. He dit director, sí, tota l'entrevista, però...
No passa res.
És que jo era bé cara de president, no m'ho
sí,
porta.
Jo crec que tens aquí un futurible.
Jo no vull dir res, m'aguardaré aquest tall... Per si passa res, m'ho guardaré aquest tall d'àudio. No, però, director, clar, quan la cultura illenca va fora, agrada. I això és una mica el sentir general, que no és que s'esporti paparró, sinó que quan Baleat surt a l'exterior, agrada i triomfa.
Efectivament, i jo crec que, per exemple, aquest darrer mes de setembre n'és un exemple, perquè hem comentat fa un segon l'aspecte de Fira Tàrrega, on, per exemple, Maya Triay en l'espectacle L'Albufera, sí que jo crec que les sensacions que és un que vaig poder veure i gaudir eren molt positives, i aquest mateix, aquest cap de setmana mateix, amb el Matí i els Balears dins la Fira del Llibre, dins la Setmana del Llibre en Català, que, evidentment, passa amb una altra temàtica, però també hi ha gent públic, hi ha gent que cerca llibres editats o llibres sobre les Illes Balears. Jo crec que s'ha de destacar la feina que fan els tècnics i tècniques de la casa per intentar arribar en fora. I a vegades vas sembrant llavors que no saps si realment suraran en algun moment o que suren en el moment que tu manco t'esperes, perquè al final és això, tota aquesta feina d'intentar lligar ponts i intentar créixer espais on no saps si la terra serà fèrtil o no, a vegades llavors t'endut sorpreses.
Jo això s'entén, perquè de vegades sí que se qüestiona, no?, l'existència d'aquesta publicitat cultural, no? Hi ha gent que diu que la cultura ha de circular lliure, que si és bona florirà i si no, no. Però clar, de vegades també necessiten una petita espitjada. Heu d'explicar molt la vostra feina, de vegades?
Clar, jo crec que al final la nostra feina és molt més especialitzada i parles directament més amb el sector. A vegades és vera que aquesta feina més d'internacionalització no té tanta presència en mitjans de comunicació locals, perquè evidentment són coses que no passen just aquí i per tant no la destaquen tant en mitjans de comunicació de Illes Balears, però després, si acaba germinant i si els grups d'arts escèniques o els grups de música o qualsevol altra producció cultural feta a les Illes Balears s'esporta i aconseguim arribar a una fita important, sí que després en tenim repercussió. I al final això és per la feina, entre d'altres, perquè evidentment la feina principal és la del creador o creadora o la de l'artista que executa aquesta creació, però entre d'altres de l'IEB, la feina que hi feim a darrere. I comentaves fa un segon de si el mercat ho regula tot. El mercat ho pot regular tot, però en aquest cas tenim també una dificultat afegida a la resta de territori de l'estat espanyol, i és que sens dubte estem enmig de la mà. Jo crec que una immensitat de la mà molt mona, molt poètica, i que a més mos impregna una part de la nostra manera de ser, però que en aquest cas és un obstacle molt gran per intentar exportar el nostre producte. I evidentment els creadors i creadores de Menorca, Eivissa i Formentera molt més, perquè tenen aquesta doble o triple insularitat, que vol dir duplicar, triplicar o quadriplicar les despeses d'una companyia d'Andalusia o d'Extremadura.
La mà està molt bé, perquè sorgeixi l'Opi de Formentor, que fa 150 anys, però a vegades també és un, sí, és un hàndicap. Heu sintonitzat IB de Ràdio, això és Tento, li som en conversa amb el Llorenç Perelló, director de l'IEB, i en l'Hisenda Ferrell, és la tècnica responsable de l'àrea d'arts escèniques. L'IEB, com ja vos explicam, s'encarrega d'organitzar aquesta Fira B, i ara mateix ja queda no res. Com van aquestes darreres passes? També teniu nervis, a banda s'Opening Night, com els actors. També hi ha una mica de nervi perquè tot estigui llest ja per dia 2, o l'IEB fa la feina en planificació i ja està tot llest?
Jo crec que per molt que facis la feina en planificació, hi ha aspectes...
Ha arribat el moment de confessar.
Hi ha aspectes externs que no pots controlar perfectament i aspectes interns que tampoc pot controlar. Sempre passes pena de si tot arribarà d'hora, si no arribarà d'hora, si tothom haurà entès clarament el seu paper o alguna cosa, simplement l'has descuidada. I, per tant, jo crec que qualsevol esdeveniment sempre té els seus riscos i sempre té els seus nervis. Per tant, nervis, evidentment, de cada vegada que s'apropa més la data, encara n'hi ha més. I, evidentment, també hi ha vegades que veus com una cosa no l'has pogut avançar en el ritme que voldries i has de córrer els darrers dies, com tots, com en el nostre dia a dia, com un dematí que t'aixeques un poc més tard per arribar a la feina i d'on pot el mateix.
Tot i així, Albert, que vos esperen un dia de trobades i quan ocorres, preciós, perquè la gent és una ocasió per xerrar, per conèixer gent, per veure espectacles, i realment els dies D són especials.
Són molt especials i passen moltíssimes coses. No sé si ho està parlant de la programació, però és que tenim en 4 dies 30 espectacles, que se diu...
Què dius això de 30 espectacles? Dansa, circ, teatre, nou llenguatges, instal·lacions i cercaviles. Tens la sensació...
Imàgia.
Per favor, perdó. Desquim una salutació a tots els mags i llencs.
No, però és que no sempre n'han tinguda.
No, però hi ha molt bona màgia aquí,
sí,
eh?
Sí.
Les coses com són... No te volia demanar si ja han superat el teatre de text. Tens la sensació que aquest 10 any d'IEB han servit per explicar en el públic, no només en el programador, sinó també en el públic, que hi ha altres maneres de manifestar-se culturalment i que no tot passa per representar, jo què sé, un Villalonga, que és meravellós.
És meravellós,
però sí. Que se poden fer altres coses.
Se poden fer altres coses i a Fira B crec que és una mostra. El que vull dir també, però, és que el teatre de text també el tenim com a important. I enguany a Fira B, les jornades professionals han fet una cosa preciosa que ja vàrem fer fa uns anys, que és la missió de traductors. No sé si la coneixeu, a les jornades professionals enguany tenim una missió de traductors que és de traductores i han convidat a 4 traductores, d'hongarès, d'anglès, de portuguès i d'alemany, a fer-se entrevistes amb els dramaturgs i les dramaturgues de les Illes Balears. I d'aquí en surten coses precioses. De la darrera missió van sortir traduccions de la Marta Barceló en el grec, en el romanès, en Rafa Gallego se'n va poder anar també a Grècia.
Ara se'n va a Xile.
Sí. Exacte, va sortir d'aquí la traducció, li sabeu la agenda. I d'aquests dies també els companys que teniu aquí tindran missió de traductors dijous 2 d'octubre i dissabte 4 d'octubre a porta tancada, acompanyats també de periodistes culturals de luxe, d'Anna Clara Ferrer, d'Anna Cristina Bugallo i d'Anna Clara Clàudia Darder, que els acompanyaran, els faran conèixer, i jo estic segura que d'aquí, per exemple, l'any que ve,
en
Llorenç podrà anar a Berlín, podrà anar a Hongria, i veure una Marta Barceló, o veure un Héctor Seoane, una Aina de Cos, o alguna cosa que hagi fet, ni que sigui una primera lectura. Per tant, venia cap a gèneres, per això tenia ganes de contar-ho i he dit, ara ho diré.
Seria meravellós veure a Barcelona representada a Budapest.
Això seria meravellós. Jo ho veig possible.
Ja m'ho
veig
el director de l'IEB passejant per aquell passeig de Jan Drassi, que a mi des teatre...
Per favor,
ja seria
una foto espectacular.
Una fantasia.
Ideal. I jo crec que hauríem de fer un Tentol, també, internacional.
Per favor, Tentol Budapest.
Tentol Budapest.
És just i necessari. No direm una altra cosa.
Les millors idees les tens en el teu equip, eh?
Això és la sort, que al final només fa falta acabar de posar benzina i pegar-se darrere s'empenta, perquè les idees ja hi són.
Efectivament. Explica'ns un poc més programació, d'Hisenda, va. Que
programació, si l'he explicat de poc, perquè he volgut xerrar del meu llibre i ja una vegada finalitzat, tenim de tot el primer dia 2 d'octubre, tenim cercavila, tenim clown, únic a l'accent de Sora Baixa, després un cercavila, després tenim text amb Cavallet de Mà o El peix invisible d'en Pau Colla. Convida tothom a veure aquesta obra perquè és espectacular. I després tenim Crisàlida, d'en Marilén Ribot, també circ, a la plaça Major, que s'hi pot acostar a tothom, sense entrada també tenim coses que se poden veure, i inauguram les nou en el teatre principal, amb els darrers 6 dies. Després també l'endemà tenim la Calidesa, que és preciosa. La Calidesa és en el Museu del Baluart. És una instal·lació que ha fet molt bé els deures en Xisco, i tenim aquesta instal·lació que són 6 vitrines i només entren 12 persones a cada passi. Tindrem passis divendres hora baixa, dissabte de matí i dissabte hora baixa, i se posen 2 persones a cada una de les vitrines, i hi ha àudios, hi ha actors que te conviden. Bé, és bastant interactiu i a la vegada íntim, i té, no?, unes reflexions superinteressants.
De quina companyia és?
De Coma 14. D'en Tolo Ferrà, sí. I de fet ells varen tenir un premi Max per Conte de Nadal, que crec que enguany aquí el podran veure en el teatre principal. Jo la vaig poder veure fetent l'any passat, però sí, tenim companyies que fan joietes, que fan joies realment bones. L'hora baixa de divendres tenim aquesta hora baixa d'esvaluart amb moltes peces de dansa curtes, que l'any passat ja va funcionar molt bé. Tenim el Premi Art Jove de l'any passat, d'Àlex Fuster, que és boníssim. Després tenim Jarana, d'en Elaire Centenac, que fa un site específic en el museu i se mourà per la Murada. Podrem veure a Sabadia, molt, molt guapo. Juan Caballo, també molt interessant, i Sibila, de Companyia Val, que ja la coneixeu, una Catalina Carrasco. Es vespre tenim aquesta peça italiana que reflexiona sobre Samuel Beckett, i és una mica guerrilla, no? Un assaig de Bertolt Brecht i Samuel Beckett, i mescla allà moltes coses. I després es vespre l'altre company que hem parlat abans, en Rafa Gallego, en Chocolate, el podrem veure en el teatre principal, la sala petita, i Fàmbulos 4.0, que s'estrena a Balears, d'aquesta obra d'Iron Schools, és una companyia catalana, i és dansa urbana amb un robot, que és un car robot, se mou per allà. Això jo crec que és digne de veure, no se pot veure cada dia. Això ha arribat a divendres, o sigui, me queda dissabte, que queda més circ, coses infantils, i diumenge, que diumenge acabam també amb una estrena a Balears de Miquel Barcelona, una peça també que reflexiona sobre el twerking i sobre les danses així més actuals.
Que una vegada més ho bifurcat, sí. Música, llars escèniques, i així Eviteu aquests solapaments que ha hagut a altres edicions que havies com a de triar,
com
Alejandro Sanz, Corazón Partido, per saber cap on tiraves, ara més o manco, no és que se pugui veure tot, perquè evidentment hi ha espectacles
has de prendre vitamines,
que poden coincidir, perquè arribar d'un costat a l'altre no és fàcil, però sí que hi ha com a més facilitat per poder centrar-te en bars escèniques un cap de setmana.
Exacte.
I d'aquí un mes... estona de sa música.
Sí.
Ara ja aquesta bifurcació ja queda establerta. Ara ja ho vi que funciona.
I si
funciona, no?
Jo crec que sí, que a més era una demanda del sector, o sigui, s'ha fet seguint un poc allò que demanava tant el sector d'escèniques com de música, i que permet focalitzar una mica millor, que el programador se centri. Hi ha alguns programadors, hi ha festivals que venen a les dues, n'hi ha que venen un any a una, un any a l'altra, però jo crec que
i jo també tenim en compte els espais que tenim en aquesta illa, que són espais limitats, i són els espais sempre són els de Palma, per intentar garantir que la gent pugui anar d'una banda a l'altra, els programadors i programadores que molts visiten, que sol ser una pregunta que sempre sol sortir: i Fira B, per què no és un poc més balear? I doncs que això és impossible, perquè si vols centralitzar un mercat necessites un espai on tinguis diferents espais escènics alhora, o espais que llavors puguin adoptar el món musical a Fira B de música, i en aquest cas només mos dona una ciutat com Palma, i intentar treure-ho més enllà de Palma seria molt complicat, perquè hauries d'organitzar transports dels programadors que venen a visitar-te, i en el final el que faries seria que allargaries molt a la fira i ja perdria un poc la funció que té de vendre.
Tot i així, és veritat que amb arts escèniques hi ha moltíssim de festivals que se fan a la part forana. Moltíssims. Vull dir que està molt repartit en aquest sentit.
I que fan també itinerància, i fan ruta, això també.
I a Menorca, sí.
No, que també ara tens la sensació que les arts escèniques, la música també, però que viuen una lluna de mel en so públic espectacular.
Sí.
Jo mai havia vist tant d'espectacles programats un any vista, o concerts, que dius, jo què sé que serà la seva vida d'aquí un any. L'altre dia parlàvem d'Alejandro Sanz, que no té res a veure amb la Fira B, però bé, que la gent ja va com a boeta per mirar d'aconseguir una entrada, i dius, jo què sé, què faré juny de l'any que ve, potser és que jo què sé.
Sí,
som el que arribi, però ara sí que la cultura... fins ara tenia aquest punt com espontani d'un cap vespre, passaves pel principal, veies el cartell i deies, entraré per veure més si queden entrades per anar a veure qualque cosa, i ara ja és que no hi ha entrades mai per res.
Això tens tota
si no ho mires amb una mica de temps. Això també té coses positives, ja és que hi pot haver més moviment cultural, però també en té de negatives, que és que mos ha robat l'espontaneïtat.
Bé, per això tenim espectacles, no?, que venen amb reserva, i altres espectacles de carrer que són més aquest punt espontani que tu deies, no?, com els de la plaça Major, com aquest cercavila, que te'l trobes, com coses més gamberres.
És que la Fira Bé tot, ho té tot, eh? És a dir, és que abarca tot tipus de públics, sí, tot tipus d'experiències. Volia ser, no supos que per això ho dèiem, no debades, s'arriba a 10 anys.
Perquè hi ha públic per tot, perquè jo no sé què passa aquest cap de setmana i aquest dia de setembre, sí, octubre, que és una cosa grossa, que s'acumula, sí, en un munt d'activitat cultural.
Sí, que aquesta setmana qui no fa cap activitat cultural és perquè no vol.
És perquè no vol, exacte. I qui no vagi cap activitat cultural, això sí que ja serà dur i fort.
Podeu triar literatura, arts escèniques, música...
De tot.
Allò que... Allò que vulgueu.
I, com sempre, quin és el pensament futur que té l'IEB sobre aquesta Fira B? Per on passa el futur d'aquesta iniciativa, que ara ja s'ha consolidat? Però, evidentment, si una beguda de refresc inverteix en publicitat cada any, tot i que ven milions de refrescos cada any, és per qualque cosa. Per on passa la vostra idea de que cap on ha d'avançar aquesta Fira B, senyor director?
Senyor director. Bé, doncs nosaltres pensam que en acabar Fira B, igual que ho fem cada any, el que hem de fer és escoltar el sector, veure cap a on hem anat bé, quines coses s'han fet bé enguany i quines coses s'han de millorar. I a partir d'aquí començar a construir la Fira B de l'any 2026, que sens dubte d'aquí un mes ja quasi hi començarem a fer feina. Però al final jo crec que tampoc hem d'inventar la Coca-Cola ni hem d'inventar la roda. El que hem de fer sobretot és donar suport als creadors i creadores, i això se fa intentant resoldre les línies quan abans millor i intentar treure productes nous. Per exemple, l'altre dia ho comentava amb el company a l'aviador, i és que una de les novetats que traurem de cara l'any que ve és una línia que afavorirà l'intercanvi cultural entre les diferents illes. És a dir, és una línia que el que farà serà finançar una part del catxet d'una actuació musical, musical o d'arts escèniques, sempre i quan la companyia sigui de fora de la nostra illa, però que sigui d'una illa de la nostra comunitat autònoma. Intentar crear una mica més de xarxa. A vegades és més fàcil que un grup de música, que un grup d'arts escèniques o que una altra formació cultural se'n vagi a fer el seu espectacle a fora de les Illes Balears que vagi a l'illa veïnada, i això és un poc el que intentarem amb allò que ens centrarem durant l'any que ve.
Sí, perquè en una entrevista que he llegit avui per preparar avui aquest espai, el director d'IEB va dir, nosaltres no som només una repartidora. Clar, supos que això va dins aquesta línia, no? Dins aquest esperit.
Clar, efectivament, una de les funcions principals és la de foment, que és aquella que mitjançant ajudes públiques intentam davallar els costos d'aquestes produccions fetes a les Illes Balears, però evidentment tota la participació a fires a l'exterior, la creació o l'organització de Fira B aquí, més totes aquelles activitats culturals que des de la casa organitzam a les Illes Balears, tant sigui a Mallorca, Menorca, Eivissa o Formentera, fan que realment siguem una institució cultural en el 100%, no només un tramitador de subvencions, com algunes entitats s'organitzen i només són tramitadors de subvencions, i molt dignament. Al final, cadascú ha de complir els seus objectius fundacionals, i a vegades necessites un ens que només se dediqui a tramitar subvencions.
I tot, Fira B Arts Escèniques, de dia 2 a dia 5 d'octubre, és a dir, que cap de setmana, i Fira B Música, haurem d'esperar un mes, que serà de dia 6 a dia 8 de novembre.
Vos haurem de tornar a convidar. Bé, vendràs tant nit de
tornarem
música.
Encantats.
Sí. Tornarem encantadíssims.
Gràcies, que la gent de repassis programa.
Per favor, repassis programa.
Home, tothom a veure Escarrobot.
Escarrobot. Mireu la nostra pàgina web, firab.org, està tot allà. Clicau a l'apartat d'entrades, hi ha tots els enllaços, totes les entrades. Més o menys la meitat gratuïta, l'altra meitat de pagament, però són preus molt, molt, molt...
populars.
Molt assequibles. Sí. No hi ha res que valgui més de 10.
I també per donar suport als nostres creadors, sí, perquè també veure la platea plena, sí, per un programador que ve de fora, sempre, a més, llueix, sí, més que no... que hi hagi, sí, que dir els buides, així que, sí, a donar-lo suport. Anem per allò, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I a Elisenda Ferrer, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies,
bona
fira. Gràcies.
Fem una pausa, ara tornem.
El paraulòmetre.
Avui juguen el paraulòmetre en...
Miquel.
Com estàs preparat? Molt preparat estic.
Quina és la primera paraula que dius quan t'aixeques?
Bon dia.
I quina és la darrera que dius abans d'anar a dormir?
Bona nit o bona nit a tu.
Quina és la paraula més llarga que saps?
Suposo que aquesta d'esternocle mastoideu o... no sé.
I la més curta?
Web.
Quina paraula t'acosta pronunciar?
Moltes. Sobretot quan vull xerrar molt ràpid. Però no te'n puc dir una concreta perquè... m'ho sol trebar.
I quina és l'expressió que t'agrada més?
Quan qualque cosa no t'avenes cap i dius esperdalt, aquesta.
Quina és la paraula que més repeteixes en el teu dia a dia?
Perventura. O pentura. És la contracció, aquesta, pentura.
I quina paraula fas servir per saludar, normalment?
Uep, o bon dia.
Quina és la paraula més amorosa que fas servir?
Dir estimat, estimat, estimadeta.
I quina expressió utilitzes per xerrar de l'acte sexual?
Pegar un pinyal, segurament.
Quina és la paraula que t'agradaria recuperar?
Ui, n'hi ha moltes que s'estan aquí. Però la paraula xicra, a que nostra, és una paraula que sempre deim, aquesta paraula s'està perdent, per dir tassa de xocolata.
I quin és el teu moment, Tèntol? El teu moment de relax, del dia?
Sí, quan em tiro dins la mà, I encara no he sortit i estic crec que 12 segons abans de sortir que no se sent res i que estàs passant molt degut de nedar.
I ja per acabar, quan penses en aquest moment Tèntol, quina cançó te ven al cap?
Una d'Antònia Font, aquella de Batiscafo Catiusques, segurament aquesta.
Batiscafo monoplaça, el teu focus a l'abisme de ses aigües insondables, només tu les averigües. Batiscafo socialista, redactant informe tràgic, temerada maquinista a Institut Oceanogràfic. Batiscafo solitari, dus un rúting planetari. Ratxes de sol travessen blaus marins, ses algues tornen verdes i brillen ses estrelles, que ja s'ha fet de nit i es plàncton s'il·lumina i canten ses balenes a 30.000 quilòmetres d'aquí. Ratxes de sol travessen blaus marins, ses algues tornen verdes i brillen ses estrelles, que ja s'ha fet de nit i es plàncton s'il·lumina i canten ses sirenes aproximadament per no existir.
Tres ràdios esport.
De dimecres a diumenge fins al 26 d'octubre visita Hauser & Wirth Menorca a l'Illa del Rei amb les exposicions de Cindy Sherman, Mika Rotenberg i una presentació d'Eduardo Chillida. Prova el restaurant Cantina i participa en el nostre programa d'activitats gratuïtes, dansa, tallers i música en directe. Reserves a menorca.hauserwirth.com.
IB3 dona una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer de les Illes Balears per aconseguir el 70% de supervivència l'any 2030. Per més informació, www.contraelcancer.es i al telèfon 971 24 40 00. IB3, tots donam una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer.
Quina paraula creus que s'està perdent?
Una paraula que escoltava temps enrere, fa bastant de temps, la deia el meu padrí. Més aviat era una interjecció i l'exclamava quan estava molt enfadat. La paraula en concret és punyeta.
Marotades i marotismes amb Joana Maroto.
Moment de rebre l'alegria dels dilluns quan són les 5 i 38 minuts. Na Joana Maroto, com estàs?
Bon dia, estimats, com va?
Molt bé, i tu?
Moment d'alegria, molt bé, estic molt bé. Moment d'alegria i moment, si m'ho permeteu, per felicitar Miquels, Biels i Rafels. Mm-hmm. Ja he sentit a primera hora que en teníeu a tres d'Arcàngels.
Sí, un de cada.
Que ho han fet molt bé,
sí.
Un de cada, que ha estat molt bé. Però bé, fet aquesta apreciació, perquè avui volia felicitar a tots aquests Miquels, Biels i Rafels, avui vull parlar d'una cosa que podríem dir divideix el món en dos bàndols. M'han que en trobar. Els que pleguen la roba amb un regle i una esquadra i els que tiren dins el calaix la roba com si fos un penalti.
Capítol 141. Ordre o desordre? De quin equip sou? I want to break free. I want to break free. I want to break free from your life.
Bé, ja no sé vosaltres, però és que et sentir aquesta cançó, aquest temacle, i me pega com a rampa i ganes de tenir-ho tot ben net i ben endreçat.
Sí, exacte,
ja sé que el missatge de la cançó...
Sí,
que sí, Margalida llança en l'aspirador, amb aquell bigot...
Fa ganes de fer dissabte i tot. Sí.
El dissabte, exacte. Sé que la cançó, el missatge de la cançó, no és ben bé això, però sí que el videoclip m'ho fa pensar en tenir-ho tot ben ordenat i tal. I jo vull saber amb vosaltres de quin equip o de quin team sou. Ordre o més bé desordre. I sigueu sincers, per favor.
Xisco, home, jo crec que en Xisco ho té clar.
Jo depèn del dia.
Ah, sí?
Ho dic perquè mos passen els que som especialment perfeccionistes que jo o me poso a fer dissabte i faig dissabte que pot sortir a la portada de Casa i Jardín o si no, no m'hi pos. És a dir, o blanc o negre. I puc conviure sí. En so desordre, el meu desordre ordenat durant molt de temps. Fins que un dia me pego una rampellada i deixo a casa que és talment un mirall.
Jo no, ja som 100% ordre. Tot. Gelera, calaixos, casa, roba...
Ets verge, no?, de signe, tu?
Efectivament. 100%.
Efectivament. Entenc que una casa i també li passa una mica el mateix. Però és que diuen que això dels horòscops no funciona, no té res a veure, és una tonteria, feu-vos-ho mirar, perquè sí, tots els verge, o tots els del meu món, el manco, són perfeccionistes, ordenats, meticulosos... etcètera. En el cas de cranc, no sé, Xisco, exactament, però bé, coneixent una mica...
Depèn de si són cranc de juny o si són cranc de juliol.
Ah, veus? És que, clar, tot té. Però bé, jo vos he de dir que darrerament m'ha pegat per investigar. Ara faig això, que hi ha un tema que me ronda, allà que vaig menys i descobrir qualque coseta, que me passa una mosca per davant i vull saber d'on ve aquesta mosca i de venga a cercar cosones. La cosa és que fa poc parlava d'ordre i de desordre amb la meva amiga Aurora. Ella és d'aquelles que planxa, com vos deia abans, els llençols i tot. I jo, que fins ara me considerava ordenada i pulcra, li deia que això era com una pèrdua de temps perquè el que havia de fer era estendre bé la roba i pus. Bé, també me deia que a casa, a les 7 del capvespre, replega totes les juguetes dels seus fills i tot allò que hi hagi pel mig i qualque vegada ha tingut la temptació de tirar-ho tots en els fens, però clar, després resulta que no troba les coses perquè les amaga tant que llavors no surten. Vosaltres planxeu o sou com jo i no planxeu res? Perquè jo no planxo.
Jo estenc d'una manera que procur segon que no haurà de planxar. Però clar, si és una cosa de fil, l'has de planxar sí o sí. Vull dir que no te queda més remei. Però un pedaç
Xisco,
no porta.
Sempre ve molt ben planxadet. Sempre ve sense cap una rua.
Tot això és mèrit
t'ajuda
de mo mare o de na Marga. Que bé que nostra ajudar-me a planxar, perquè és que jo no sé planxar. Puc passar la planxa per damunt d'una peça de roba. Una altra cosa és que la peça quedi decent, que és diferent.
És que això de planxar és un art, vull dir que és tècnica i és passar-s'hi una bona estona i fer-ho bé, però bé. Vos deia, Neurora, el fil d'això que vos contava de Neurora. Resulta, investigant, que he descobert que Einstein tenia el despatx com un camp de batalla. I quan li demanaven per què no ho recollia una miqueta tot, ell responia: si un escriptori desordenat et senyal d'una ment desordenada, què han de pensar d'un escriptori buit? Què en penseu d'aquesta frase?
Que és bona.
Que és bona?
Sí.
Podria ser la frase del dia, qualque dia al dia. A veure, jo me deman que si tens caos, pots dir que ets un geni incomprès per exemple, o quin és el nivell d'ordre a casa vostra i a la feina? Vosaltres ho teniu d'allò que dius és que no vull tocar una cosa perquè llavors apareixerà que aquí ha passat un camió o aquesta persona s'enfadarà si li tocam el paper perquè ho té tan ordenat? Vosaltres quin nivell d'ordre
teniu? És que tot depèn del nivell d'allò que per tu siguis caos. Jo, per exemple, la feina sí que la meva calaixera està endreçada perquè m'ha de retre, perquè només tenc una calaixera. I si no ho tenc tot endreçat, no hi caben moltes coses. En canvi, que nostra, com que tenc més espai per colonitzar, me puc permetre endreçar-la d'aquella manera.
Això pareix la cançó d'en Jarabe de Palo, depende de què depende.
Exactament, és que, estimada, en aquesta vida tot depèn moltíssim de les circumstàncies.
Tot depèn. Margalida, què ets més ordenada i endreçada, casa o la feina? Ja no a nivell només físic, sinó a nivell mental, també.
No ho sé, ja intens ordenada també en la feina, perquè jo dono molta maceta i dic, per favor, col·locau tots els temes allà on toca, que tenim una grella preciosa, pensava posar els telèfons, si ho heu tancat, posar-ho de color verd, si no de color blanc. Som molt pesada amb això, però crec que si hi ha un ordre establert ajuda millor a tothom a fer feina.
Idò, no és cap tonteria, Margalida, perquè darrere tot això hi ha ciència. Un estudi de la Universitat de Minnesota va trobar que els espais ordenats ens fan menjar més sa i ser més responsables. En canvi, els espais desordenats fomenten la creativitat i les idees brillants. Així que si qualcú vos diu que sou desordenats, sempre podreu dir, no estimats, som un laboratori d'idees, per exemple. Perquè també té aquesta part creativa i està bastant bé. I ara la pregunta del milió. A casa vostra teniu un calaix ple de cables vells de Nokia, carregadors misteriosos i manuals, jo que sé, de microones que ja no existeixen i que no són ni a casa vostra?
He de dir que l'altre dia vaig tirar molt de paperró. Però tenia un calaix ple. Però fins que un dia arribes i desmuntes aquest calaix i ho tires tot.
Has de fer com de Marie Kondo, no? Un pot de dir,
Una mica.
Sí, però clar, això del telèfon és complicat perquè ho has de d'un lloc aposta per reciclar, perquè no ho pot tirar a qualsevol banda. Perquè tenen bateries...
És que Marie Kondo diu que només hem de guardar o estotjar allò que mos desperta alegria i allò que en realitat han de menester, respús. Però qui s'atreveix a tirar, com diu una Margalida, aquell cable que pot ser qualque dia...
Un dia l'has de menester.
No, és que, a més, allò de la llei de Murphy, el tires i llavors dius, es perdà els que ara el dia de menester. És aquella caça o aquell calaix de... I si, aquells i si qualque dia l'he de menester, i si qualque dia me fa falta, no? És un poc això, i al final tots i totes tenim aquesta capsa o aquest calaix a casa nostra. Sí que és vera que hi ha gent que el té més ordenat i més desordenat, però bé, això ja és cosa vostra. En el final, l'ordre i el desordre formen part de la nostra vida quotidiana. I un altre lloc, un altre espai que necessita també de molt d'ordre i que hi ha gent que li té i hi ha gent que no li té, és la cuina. Ara penseu, no? Imagineu-vos. És bàsic. Bé, ja no he dit de neta, perquè l'altre dia amb en Xisco en els 5 dies xerraven de gent neta i de gent bruta. Avui xerran d'ordre. Un altre dia, si voleu, xerran de gent també bruta i de gent molt neta. Però bé, no sé, aquella gent...
A vegades va de la mà, ordre i neteja, a vegades...
Sí, no també és vera, també és vera. Però pots tenir una mica, ordenat i ser un brut, i pots tenir desordenat i ser més net que una patena, o tenir-ho tot ben net que una patena. Però bé, jo penso, no?, dins la cuina. Hi ha qui té tota, per exemple, les tapes, no?, les carmanyoles, totes ordenades per mida, en les tapadores per ordre, de tamany, no sé, hi ha gent que ho té tot molt ben ordenat. I allà, cada vegada, hi ha gent que cada vegada que sota l'armari, no sé, li cau una treclada de plàstics a damunt del cap.
A mi se m'ha posat molt nerviós.
Sí, clar, també. I els tàpers que no estiguin a les seves corresponents tapadores també m'ha posat molt nerviós.
Ja, però això de vegades és complicat aconseguir-ho perquè si guarda't la carmanyola tapada, agafa com olor de poll.
Ah, sí, això sí.
Et has de deixar separats. I de vegades la tapadora té com a vida propi, no sé què passa, i acaba a un calaix que no toca. I ja tens el desastre armat.
Jo l'entenc de vidre en els tàpers, per si un cas.
Jo també entenc de vidre i després entenc dels altres. Sí, però has de comprar com una espècie de... És com un... No sé què... Un estri que te deixa tenir les tapes una darrere l'altra. Com si fos un arxivador. I jo ha estat l'única manera en què he aconseguit el manco tenir tapes i carmanyoles més o manco endreçat i no va de perdre una hora cercant la tapa que toca.
I doncs, Xisco, ja m'ho explicaràs en aquest truc o ja m'ho mostraràs, perquè jo he de reconèixer que tema tàpers per mi és una assignatura pendent. Ara mateix...
No és cap truc, estimada, anar a comprar una coseta d'aquestes, ho poses dins l'escalaix dels tàpers i avanti.
Jo sempre perd tapadores, ara en tenc una que no sé on va, com que també faig una mica de tràfic o contrabando, per dir-ho d'alguna manera, estrapel·lo de tàpers, que vaig cap a camí amb un tàper buix i vol de tot plens, llavors duc amb mare una cosa, i van bé, clar, llavors se perden. I al final han de posar el nom i han de posar fins i tot un numeret per saber quin número de tapadora és la que va amb aquella carmanyola. Però bé, si voleu, vos podeu fer vostra aquesta frase. Un lloc per a cada cosa i cada cosa en el seu lloc, o guardeu el tàper sense tapa i escampat per tot. Perquè, clar, això és un campi qui pugui. Moltes vegades passa això. Però sabíeu que deia un tal Paul Claudel, que no sé ni qui és, jo he cercat investigacions sobre l'ordre i la
desordre. Era poeta i diplomàtic, en Paul Claudel.
Idò, mira, és que en Xisco de la Viquipèdia. Idò deia que l'ordre és el plaer de la raó, però el desordre és la delícia de la imaginació. No mos queda més temps, però sí que vull dir que un poquet d'ordre, perquè no se mos perdi sa vida, i un poquet de desordre, estimats meus, perquè no se mos perdi sa gràcia. Així que
quina frase més meravellosa, Maroto.
És que m'ha quedat com a redona, m'ha quedat com a guapa.
És que ets una poetessa.
Com en Paul, en Claudel.
Exacte.
Un pot d'ordre perquè no se mos perdi sa vida i un pot de desordre perquè no se mos perdi sa gràcia. Res, això ha estat el Marotades i Marotismes d'aquesta setmana. Mos retrobat la setmana que ve amb més històries fresques i un poquet gambarrutxes de ses que mos agraden tant a nosaltres.
Joana, moltes gràcies. Una ferrada. Gràcies.
Adéu.
I com que queden 10 minuts de programa i nosaltres som gent disciplinada, com de Xisco Nadal, arriba el moment del guateque.
Tres ràdios, actualitat. Els dilluns, a l'aviador, anam de concurs. A Tawanda, dues parelles hauran de competir contestant a preguntes sobre cinema i sèries, música i arts, teatre i literatura. La parella guanyadora tornarà el dilluns següent. Per participar-hi, cerca una parella de joc i envia'ns les vostres dades personals a aviador@ib3radio.com. Participa a Tawanda, el concurs de preguntes culturals de l'aviador. No badis, comencem aviat.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podia dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que el t'has llegit, i doncs, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, l'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. El Guateque Musical.
I vos anem acabant programa amb música i el nostre particular Guateque, avui dedicat al cor, perquè n'és el Dia Mundial, Xisco.
Així és, com que és el Dia Mundial del Cor, li dedicarem la nostra selecció musical d'avui, una tria que començarem amb un dels nostres mites. Tomeu Penya, i de toco.
Estic a punt d'anar-me'n, més abans de partir et diré que et duc dins el pensament. No des de recordar-te i a les teus alents toca lent de lluny i de prop mateix. Jo duré a casa si fa mal temps, jo t'empararé si un cas tens por, jo te cuidaré si estàs malalta, de tot cor, de tot cor,
de tot cor.
No sé per què no t'has apuntat a l'Ala Roja.
Sí. He fet tard per l'Ala, però m'encantaria.
Jo crec que no, t'hauria de jurat el Manco. El Manco...
Per cert, avui cap vespre, en els 5 dies, s'estrena el comentari de l'Ala, que el faig jo, per tant,
si sí, sí,
vol estar-lo pendent... Ja
és a dir, que has fet els deures i tens...
He vist la gala, quina gala.
Sí.
Com es balears cantant bé. No puc avançar res perquè això m'ha contratat els 5 dies, però avui no passa, ho recontaré tot.
Molt bé, molt bé. Nosaltres no sortim de casa nostra perquè ara toca escoltar en Changuito, perquè els cors poden passar per diferents estats i fins i tot arribar a ser un cor eixut.
Després de tant de temps de caminar perdut, he descobert que ets aigua i el meu cos està eixut. Me banyaré sa pell, nedaré més profund, que tu ets la mà en calma i jo un peix que perrut. El sol no m'abandona i no se n'adona que estic intentant sortir d'aquest desert, seguint cada passa que vaig fer d'anada. He trobat petjades que m'han descobert la teva carona a cada gra de sorra i uns ulls que me miren i diuen que és cert que el que s'abandona de vegades s'enyora i no n'ets conscient fins que n'ets un expert.
I de Mallorca a Mèxic, amb una llegenda com és Chabela Vargas i el seu clàssic Corazón, Corazón. Aquesta cançó forma part de la seva discografia en què redefineix el bolero i la ranxera amb una veu profunda i carregada de veritat i patiment.
Inútil dejar de quererte, ya no puedo vivir sin tu amor. No me digas que voy a perderte, no me quieras matar, corazón. Yo que diera por no recordarte, yo que diera por no ser de ti, pero el día...
I ara un dels temes més coneguts de Celine Dion, My Heart Will Go On, escrita per James Horner i Will Jennings. Aquesta balada va guanyar l'Oscar i el Grammy a millor cançó. Inicialment el tema no formava part del guió musical de la pel·lícula Titanic, però el director James Cameron la va incloure després d'escoltar-la.
Tornada per a l'Elvis Presley italià, el gran Little Tony, una estrella del rock i pop italià dels anys 60, que amb el seu Cuore Matto va aconseguir un èxit no només del seu país, sinó també internacionalment. Va ser escrita per Armando Ambrosino i en Toto Savio, i la seva popularitat va fer que aparegués a diverses pel·lícules italianes d'aquella dècada. Cuore Matto.
Un cuore matto, matto da legare, que creda ancora que tu pensi a me. Sei andata via, mi hai lasciato e non ritornerai. Un cuore matto che ti vuole bene e ti perdona tutto quel che fai. Ma prima o poi tu sai che guarirà, lo perderai, così lo perderai.
Un dels grans estadis del cos, la Follia, i pots ho han cantat com el gran Antonio Machín.
No te puedo comprender, corazón loco, no te puedo comprender. Y ellas tampoco. Yo no me puedo explicar cómo las puedes amar tranquilamente. Yo no puedo comprender cómo se pueden querer dos mujeres.
Total Eclipse of the Heart de Bonnie Tyler és un dels grans clàssics dels 80. Escrita per Jim Steinman, aquesta balada rockera va arribar al número 1 a les llistes dels Estats Units i el Regne Unit i ha estat inclosa a multitud de recopilatoris amb les millors cançons de la dècada.
I tancant la paradeta amb El Consorcio, un grup que va sorgir d'antics integrants de Mocedades i que tenen una cançó on cerquen a les totes ¿Dónde estás, corazón?
¿Dónde estás, corazón?
El Consorcio, em sap de Mocedades.
Sí, no ho diguis perquè tindrem una denúncia.
No, Consorcio. Acabam el programa d'avui. No volem tenir disgustos, Toni Guisca, Francisco Nadal, gràcies. Celestia Oliver, Miquel Junc i Marga Cifra.
Fins demà.
Demà tornem a una ferrada.